Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Un quart d'onze del matí, ho llegíem de fa dies al portal VilaWeb i algunes apreciacions han sortit del darrer llibre de Francesc Puigpelat. Ho deia així, VilaWeb. Francesc Puigpelat publica La segona mort de Jesús de Natzaret. L'editorial Pro obre un fòrum sobre el llibre des d'on l'autor respondrà als lectors. Diu Francesc Puigpelat: imaginem que Sherlock Holmes veu Jesús 30 dies després de ser crucificat i que hagi ressuscitat. Què faria Sherlock Holmes? Doncs descobrir el truc, és clar. Aquesta és una primera línia narrativa del nou llibre de Puigpelat, La segona mort de Jesús de Natzaret. La segona, esbrinar quina és la doctrina secreta de Jesús. Però, com us dèiem, obert un fòrum sobre la novel·la. El narrador, que és l'hereu del Banc d'Antioquia, ho diu ben clar en les primeres planes. L'objectiu del llibre serà explicar la clau dels dos grans enigmes del cristianisme, i Puigpelat aclareix. I per què un narrador pot fer de Sherlock Holmes o de Philip Marlowe? Doncs perquè és escèptic, materialista, ateu. I això el fa el personatge ideal per investigar Jesús, alhora que... perquè també hi ha una trama financera de 3 milions de peces d'or que han quedat així a l'aire. Francesc Puigpelat, bon dia, bona hora.
Bon dia.
D'entrada, els creients que llegeixin el llibre han d'abordar-lo d'una manera en especial? O com diu l'autor a la seva primera pàgina ja de manera definitòria, que això és una ficció, que ningú en faci més que el que és una ficció.
Bueno, els creients, els creients que creuen en el cristianisme o creuen que Jesús era un déu estan creient en una novel·la, de fet. Ara, qui va ser Jesús no ho sap ningú, perquè no tenim cap font, no tenim cap font independent, de fet ni tan sols sabem que hagués existit. De tant en cada any se reuneixen en un congrés de gent molt intel·ligent, d'especialistes, historiadors, que són els congressos anuals sobre la inexistència de Jesús, i llavors es presenten les seues ponències, els seus treballs, els seus articles, per dir que Jesús no va existir. O sigui, des de la gent que pensa que Jesús no va existir, que és simplement un mite solar, i fins a la gent que pensa en el peu de la lletra, es creuen el que diuen els evangelis, hi ha 40.000 matisos, no? Llavors, jo crec que, evidentment, tot el que es pugui dir sobre Jesús és una novel·la. I els evangelis són una novel·la fantàstica. Tantes magnífiques novel·les, però novel·les, no? I llavors jo a la gent, als cristians que llegin aquesta novel·la, jo els diria, bueno, doncs que s'ho llegin com una novel·la. Ja està, és molt senzill. No hi pot haver contradicció entre dues novel·les, vull dir.
I fins i tot dins la novel·la hi ha la història de Jesús pel propi Jesús.
Sí, hi ha una part que és l'Evangeli de Jesús, escrit per ell mateix.
En un exercici d'abstracció, que gairebé us diríem, si volen saber allò en poques pàgines,
sí,
així, la vida... Doncs en poques pàgines hi ha la vida de Jesús per Jesús, a la manera tal com l'ha narrada.
Sí, sí, sí. L'Evangeli de Jesús és l'Evangeli de Jesús explicat en primera persona. Clar, que no té res a veure amb els evangelis que han dit, perquè de fet aquest Jesús que ho explica no és el Jesús que ens ho expliquen, però de fet era el veritable Jesús.
D'on parteix l'idea de ficar-se, diguem-ne, en un àmbit i en una figura... tan global, tan explicada, tan, com deia en Francesc Puigpelat, que està sempre en el cap del Word.
Això és una idea, jo la vaig tindre fa, la primera idea d'aquesta novel·la la vaig tindre fa més de 10 anys, i vaig llegir una novel·la molt, molt, molt dolenta, que es diu, d'una senyora que es diu Elieta de Cassis, que es diu Qumran, que era absolutament abominable, però que tractava tot el tema de la mort de Jesús en terme d'intriga, no? Estava molt mal feta, era abominable, va tenir un èxit increïble, com sol ser amb totes les novel·les mal fetes i abominables, com el Codi da Vinci, per exemple, aquestes. I llavors jo vaig tindre la idea de dir, home, això d'aquí és una cosa que està bé. I vaig començar a pensar, a donar-hi toms en el tema, en la possibilitat de fer una novel·la sobre aquest tema. I bé, és una cosa que m'ha anat madurant a poc a poc, he anat pensant. Jo sóc valent, vaig pensant, vaig treballant, vaig prenent coses, vaig llegint, és un tema que sempre m'ha interessat, l'època històrica la conec bé. I llavors, doncs, bueno, a poc a poc he anat elaborant fins que, bueno, fins que fa un parell d'anys m'hi vaig posar, vaig dir, més o menys tenia clar, vaig acabar de perfilar les coses i vaig veure clar quina era la manera de que Jesús ressuscités, quin era el truc, i llavors a partir d'aquí, doncs, la resta ja una cosa que una mica subsola.
O sigui que gairebé podríem dir, d'una bona, jo dic, d'una mala novel·la em pot sortir una bona idea.
De qualsevol lloc pot sortir una bona idea. Això d'aquí no és una cosa que no té res a veure. I és que totes les coses és això, de la merda de cavallos, els xampinyons, que són boníssims, no? No hi ha cap relació entre l'origen i el que després.
Evidentment no podem pas desvetllar res, però ens ha quedat molt l'atenció. Hi ha dos Jesús en aquesta novel·la. Sí.
Bueno, de fet, n'hi ha tres. Però això d'aquí ja ens anirem molt més lluny. Però si vols, podem començar pel començament, diguéssim. Hi ha dos Jesús, d'entrada, que són dos germans bessons, evidentment, que és una cosa que hi ha... és una cosa que és curiosa, perquè hi ha tradicions ja molt antigues dels evangelis, fins i tot als evangelis mateixos canònics, hi apareix referències a un germà bessó de Jesús, però és una cosa molt, molt col·lateral, però després amb evangèlics apòcrifs apareix ja clarament la figura del germà de Jesús, que és Tomàs, en hebreu vol dir bessó, uh-huh. I llavors això és una tradició que ha sigut durant molt temps, sempre s'havia dit que Jesús tenia un germà bessó, s'ha explicat, s'ha dit, fins a la tradició del bessó va arribar fins als càtars, també sostenien que Jesús havia tingut un germà bessó. El que passa és que a mi és una cosa que em va sorprendre tot aquest tema, és que ningú, perquè paral·lelament amb aquesta qüestió dels mesos també hi havia moltes tradicions ja antigues, ja des del segle II i des del segle III, que diuen que de fet Jesús no havia mort a la creu, que de fet no era mort i que d'alguna manera s'havia muntat per sobreviure i que se n'havia anat a viure a l'Índia. Això també és una cosa que des del segle II que s'està explicant, hi ha llibres, llegendes, tot
entesos,
que expliquen això.
Entesos. No? O sigui que el Jesús que va anar al Gòlgota era un altre Jesús?
No, el que passa és que, diguéssim, que aquesta tradició, aquestes tradicions de la supervivència de Jesús
sí.
i dels bessons, existien les dos, però a mi és una cosa que em sorprèn, em sembla una cosa una mica curiosa, que ningú les hagi lligat. Clar, si tu agafes i combines la tradició de que Jesús tenia un germà bessó sí. o aquell, i la tradició de que Jesús havia sobreviscut a la creu, i tu ho combines i la conclusió és absolutament evident, diguéssim, a veure, el que va ressuscitar no és el que van crucificar, i aquest és el truc d'alguna manera, no? Llavors, jo el que faig és d'alguna manera és combinar aquestes dues tradicions i a partir de la combinació de les dues tradicions la solució és claríssima. El que passa és que, bueno, després tot això d'aquí s'ha d'elaborar, mm-hmm. s'ha de posar en relació amb els evangelis, s'ha de buscar moltes coses més i s'ha d'acabar de lligar, però, diguéssim, la base, el nucli de la història, per a mi és molt clar.
Aquesta tradició històrica, per dir-ho així, apòcrifa, s'esborra a partir de, diguem-ne, de la visió de l'Església oficial ja a partir d'un determinat segle, per dir-ho així, d'una única història.
Sí, clar, a veure, inicialment hi havia molts cristianismes, com tot, vull dir, com qualsevol, a veure, això d'aquí és això, és com hi ha moltes esquerres republicanes, moltes convergències, perquè tothom s'esbaralla amb tothom, això és una cosa claríssima, llavors això d'aquí, el fet de que hi hagi una única església, un únic dogma, és una cosa que només es produeix en el moment en què, per entendre'ns, és el mateix que passa amb els partits polítics, en el moment en què tens el poder, tothom calla. Les esglésies van estar barallant tots, estan bastant discutint i barallant-se i matant-se entre ells fins que van arribar al poder, i llavors van agafar el papat, els bisbats, van aconseguir la menjadora, diguéssim, la menjadora de l'època, i a partir d'aquell moment tothom va callar. I llavors va establir el dogma oficial, es va establir el cànon dels quatre evangelis, va establir una sèrie de coses, però abans que això passés hi va haver molt temps que hi va haver moltíssimes versions diferents del cristianisme, hi va haver moltíssims evangelis que ara són qualificats d'apòcrifs, que en el seu moment la gent es va llegir com a autèntics. Bé, de fet, hi ha molts més evangelis que són apòcrifs que no pas els canònics, no? I cada evangeli diu una cosa diferent, no? O sigui que, des d'aquest punt de vista... No? Mm-hmm.
Aquest, però, no és un llibre que parli de l'Església, dit així directament...
Que parli directament, no.
No.
Indirectament, sí.
Indirectament, sí. Però diguem-ne que és una història, evidentment, absolutament relacionada amb el moment de l'Església i amb la prèdica de l'Església, i d'alguna manera que s'hi sentiran més o menys identificats.
A veure, és una història... A veure, jo és una cosa que jo l'he dit. Aquesta novel·la, de fet, és una novel·la històrica. Des del començament fins al final comença la narració a l'any 29 després de Crist, acaba l'any 73 després de Crist, no hi ha cap dubte, però, de fet, és una novel·la que és absolutament actual, perquè tot el que està explicant, de fet, és actual. Llavors, això és una de les coses que posa a l'advertiment inicial de l'obra. Mm-hmm. O sigui, com que Jesús no en tenim ni idea de qui és, no sabem res absolutament del punt de vista històric, llavors Jesús es converteix en el personatge ideal perquè per fer-nos de mirall. O sigui, nosaltres mirem a Jesús i es veiem la nostra representació. O sigui, això, i això d'aquí es veu. O sigui, hi va un senyor de l'Opus, es mira el mirall de Jesús i què veu? Un Jesús que era de l'Opus. Es veu un senyor que era hippie californià i que es fotia LSD a l'any 68 i llavors es mira el mirall i què veu? Un Jesús hippie. Ja tenim Jesús que és superstar. Un senyor que està fotent, no sé, ajudant els pobres a la selva del Brasil i que és capellà. I llavors és marxista. I llavors resulta que mira el Jesús, què veu? Jesús era marxista. Etcètera, 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 etcètera. És a dir, al final, com que Jesús no en tenim ni idea de què és, i els evangelis els podem interpretar com ens doni la realíssima gana, al final el que acabem fent amb Jesús és convertir-lo en el nostre còrrec.
Que en aquest cas però és un personatge històric que permet, esclar.
Clar, ho permet tot, permet, com que no sabem res, el que jo no puc fer és convertir en el meu reflex, que sé jo, a Napoleó. Perquè Napoleó sabem exactament tot el que va fer. Llavors jo, per exemple, jo no puc dir que Napoleó va ser marxista, o que va ser un hippie, o que va ser un integrista cristià, perquè això és evidentment demostrable que és mentida. Com que de Jesús no en tenim ni idea de qui va ser, podem dir que va ser un hippie, podem dir que va ser un marxista, o podem dir que va ser un integrista cristià. I no passa absolutament res. El gran avantatge, o la gran virtualitat de Jesús, i segurament també el gran interès que suscita la figura de Jesús, és que és el mirall perfecte. Podem agafar i podem inventar-nos el Jesús a la nostra mida, segons el que ens interessa. Jo vull un Jesús que sigui així, doncs vaig a llegir els evangelis i segur que trobo les frases que fan que diguin que Jesús és com jo dic que és. No hi ha cap problema.
És a dir, tothom s'hi pot sentir identificat amb una figura de la qual no se'n pot certificar gran cosa de la seva existència, no?
Sí, sí.
Esclar, això és una ficció, diu en Francesc Puigpelat, és una novel·la històrica, i en canvi també diu Francesc Puigpelat al principi que qui vulgui documentació i qui vulgui trobar doncs, certes dades que poden ajudar, que se'n vagi al final del llibre.
Sí.
És fonamental també que, encara que es tracti d'una ficció, un marqui ben bé el context, per dir-ho així, documental de la qüestió?
És important, especialment amb una novel·la com aquesta. O sigui, això és una novel·la molt rocambolesca, molt estrany, i molt estrambòtica, tota ella, no? És una novel·la que, bueno... Llavors, davant...
Un novel·la que fins i tot apunta al lector les notes... a pàgina així oberta, no?
Sí.
Les acotacions van així.
Sí, sí. Llavors, com que és una novel·la que, d'entrada, és una novel·la que pot resultar molt impactant o molt sorprenent, perquè realment, vull dir això, de que a la pàgina 20 ja resulti que el protagonista ja està parlant amb Jesús, que l'ha trobat ressuscitat en una sinagoga de Jerusalem, i diu, aquest tio, què passa? Que porta unes venes a les mans i diu, això d'aquí és mentida, perquè les venes són mentides, això és un truc de màgia. I que diu que després ho descobrirà com a resumar. Tot això d'aquí és una cosa, després el retrobe a l'Índia, després no sé què. Tot això d'aquí pot semblar molt rocambolès. I llavors, clar, la temptació de qualsevol lector que comenci a llegir sense cap advertiment és dir, amb aquest paio, a l'olla completament, no? I està fent una cosa que no té la més lleu relació amb la realitat, no? I llavors jo el que faig és aquest advertiment de dir, bueno, no es ven a l'olla. Evidentment, la novel·la és molt rocambolesca, és molt novel·lesca, és molt estranya, però tot el que apareix, tot, té la seva base històrica. O sigui, té la seva base històrica que Jesús tenia un besó, té la seva base històrica que Jesús va viure a l'Índia, té la seva base històrica que Jesús, que Jesús va reaparèixer després d'això. Ja té la seva base històrica, per exemple, tota la relació, que jo també explico, que és un altre tema de la novel·la, del cristianisme i de la història de Jesús amb totes les tradicions relatives a la deessa mare i a les religions patriarcals. Totes les que són coses que són absolutament reals. Llavors, hi ha un apèndix de la novel·la que té unes 10 o 12 pàgines que llavors explica totes aquestes coses, perquè, bueno, vull dir, no se m'anà a l'olla, vull dir, es pot haver agradat, es pot no haver agradat, però el que hi ha una base real.
A partir d'això d'una pròpia convicció d'en Francesc Puigpelat, de dir, ho poso, quan segurament el novel·lista hagués dit, bé, tampoc fa falta posar-ho, però em dóna la gana de
no, jo crec, manera... a més és perquè jo penso que és una cosa interessant, perquè és que jo penso que el lector també ho ha de sàpiga. Jo m'he trobat lectors que m'han dit que una de les coses més interessants de la novel·la és l'epíleg, precisament. Perquè en l'epíleg, després de veure tota aquesta al·lucinació, llavors no es conté de que, bueno, de que això d'aquí, al cap i a la fi, no és una cosa tan rara. Que és una cosa que està tota perfectament argumentada i tot està perfectament lligat, diguéssim. Que passa és que, clar, que tota la història que jo explico, tota la reinterpretació que faig del cristianisme, és una cosa que sona molt estranya, Per què? Perquè és una cosa que no estem acostumats a sentir això, però el que no estem acostumats és dir, no vol dir que no tingui una base i de que no hi ha, i que jo me l'inventi. Perquè d'alguna manera, de lo que seria el rerefons històric i si vols filosòfic o ideològic d'aquesta novel·la, jo no m'invento pràcticament res. A veure, per entre altres motius, perquè jo no sóc cap especialista per inventar res, jo el que faig és plagiar, simplement. El que passa és que tot aquest plagi jo el poso on sol fer, el que sí que m'invento és l'argument, la novel·la, perquè jo sóc novel·lista, no sóc ni filòsof, ni antropòleg, ni historiador, jo sóc novel·lista. Llavors jo, a partir d'uns indicis que em donen l'antropologia, la història de les religions, tot això d'aquí, jo agafo, faig un poti-poti i llavors ho organitzo tot això d'aquí i construeixo una novel·la. Ja està, però diguéssim, la base aquesta, la base històrica i la base filosòfica i la base teològica, jo l'he tret d'algun lloc i el que faig és explicar-ho.
D'acord, segurament aquest interès també de molts lectors per aquesta base rau en que no s'explica massa. Tothom, és a dir, Jesús és una figura coneguda per tothom, la història molt probablement també és coneguda per tothom, però la base o aquest context historiogràfic ja és més difícil de poder-ho copsar en els lectors. Hi ha un cert desconeixement de...
Bé, a veure, hi ha un desconeixement... Clar, hi ha un desconeixement. A veure, el lector en principi ho desconeix tot. Vull dir, té una idea vaga de totes les coses, no? Perquè, clar, la gent no s'ha dedicat a llegir monografies sobre el tema. No?
Ho dic, però, perquè de la mateixa manera que molts lectors aprecien o agraeixen, i segurament deu anar en part així, sí, l'escriptor aquesta capacitat de síntesi, si es vol, del context històric, segurament s'agraeix perquè no es deu trobar massa sovint això. Així, no sé si hi ha moltes eines per poder trobar...
Bueno, depèn, és que això també depèn del que estiguis buscant, no? Llavors, jo, clar, jo aquí hi ha, amb aquesta novel·la hi ha molta síntesi de moltes coses, no? Llavors, clar, si resulta que t'haguessis de llegir tots els llibres que m'he llegit jo per treure això, doncs clar, no acabaríem, no? I llavors, però, no sé, jo crec que el que hi ha és que hi ha una curiositat. El tema de Jesús. O sigui, jo crec que en el fons de tot aquest assumpte hi ha el següent. O sigui, tots sabem que l'Església, el Vaticà, és una presa de pèl. Això, en el fons, excepte uns quants que encara continuen vivint al planeta Saturn, la gent està acceptat. Ja sabem que tot això d'aquí és un muntatge. Però al mateix temps, que sabem que tot això d'aquí és un muntatge i que no té cap sentit, també sabem, o també intuïm, que si això, o almenys la gent ho pensa, és que si això ha durat 2.000 anys és perquè alguna cosa de veritat hi té que haver.
Algun sentit hi deu haver, però...
Per què aquest muntatge ha durat 2.000 anys?
Perquè més d'un oient deu pensar, però què diu aquest home ara? No,
que pensi cadascú que pensi. Llavors, per què aquest muntatge ha durat 2.000 anys? I llavors aquí hi ha el sentit, és a dir, la moda, i la moda que no passa i que no passarà, que no crec que passi, i la tendència que sempre està reinterpretant el que deia Jesús, i reinterpretant-ho de 40.000 maneres diferents i de maneres de vegades completament oposades, ve del fet de dir, bueno, a veure, ja sabem que tot el cristianisme és un muntatge i és mentida, però alguna cosa hi ha d'haver de certa si això ha durat 2.000 anys. Què és el que hi ha de cert? I llavors surten tots els 40.000 milions de llibres que t'expliquen la doctrina secreta de Jesús, Jesús que tu no havies conegut, en realitat Jesús no volia dir això, en realitat no, Jesús no era un fatxa, era un hippie, o en realitat Jesús no era de l'Opus, era marxista, o en realitat al revés, Jesús no era marxista, sinó que era de l'Opus, etcètera, etcètera, etcètera. I així pots anar fent bullir l'olla indefinidament explicant-te aquest un determinat missatge que suposadament és el missatge secret o el missatge autèntic. No? Llavors jo crec que hi ha un interès, diguéssim, per dir... A veure, aquest senyor, en el fons, què és el que ens està dient? I llavors, doncs, cadascú hi diu la seva, no valen dir una altra. Tan vàlida o tan falsa com qualsevol altra, ni més ni menys. No?
Una novel·la que parteix d'un relat d'un home, que en diem, escèptic, davant de...
Sí, absolutament, sí. Escèptic, és que aquesta és la base. O sigui, si jo començo la novel·la dient, explicada en primera persona, i dic, si jo soc un tio religiós i ve qualsevol tio i em diu que és un miracle i jo m'ho empasso, doncs clar, no té cap valor el que expliqui aquest senyor, no? La gràcia és que el senyor no es creu absolutament res. És un senyor és materialista i és ateu, ho diu des del començament, no? I llavors la gràcia és això, aquest senyor explica això. I la gràcia és això, és que a partir d'aquí, i simplement també avançant amb el que deia abans, sí, és que la interpretació, diguéssim, d'interpretacions en relació a la història de Jesús n'hi ha hagut moltíssimes, però jo crec que la interpretació que faig jo, que és la reinterpretació amb clau de l'esquema mític de la deessa mare, és una cosa que és molt poc coneguda. No me la invento jo, però sí que és una cosa que pràcticament és molt desconeguda i pràcticament no s'ha parlat, no? O sigui, una miqueta, el tema és el següent, o sigui, El plantejament és el que ens han explicat sempre, és que la història del cristianisme és la història d'un Déu pare i d'un Déu fill. Mm-hmm. Vale? Tenim tot això d'aquí, és aquest esquema, és un esquema evidentment absolutament masculí. Mm? Hi ha el Déu pare, que és un senyor amb sabatilles, que viu a dalt del cel, vale? Com el pinta José Luis Martín, amb barba blanca, i llavors aquí tenim el, Déu, el seu Déu fill. A Jesús. Llavors, si això d'aquí ens ho analitzem i ho mirem amb una mica de fredor i llegim els evangelis, veurem clarament que això del teu pare és un invent. No en tenim ni idea de qui va ser el pare de Jesús, però evidentment no va venir Déu i el va fecundar in vitro a Maria. Això està més clar que l'aigua. I per tant, Déu no apareix enlloc. El teu pare no apareix enlloc. El que sí que apareix és Maria. I llavors, hi ha una manera de reinterpretar el cristianisme d'una manera molt resumida que dic jo, que és aquesta, que és el cristianisme no és la història d'un Déu pare i un Déu fill, és la història d'una deessa mare i un Déu fill, que és completament diferent. Llavors, diguéssim, la divinitat, la primera divinitat, sí, no és masculina, sinó que és femenina. És la deessa mare i l'encarnació seria Maria. Llavors, tot això és una cosa que canvia completament tots els esquemes de, lo que, de, lo, de com s'ha d'interpretar el mite originari del cristianisme, no? I això és una cosa que més connecta molt, perquè això, per exemple, poso un cas, l'església del Vinyet.
Sí.
Tu entres, tu imagina't, t'agafes amb un nigerià o amb un tailandès, amb un que no té la més remota idea del que és el cristianisme, sí, tu el portes a l'església del Vinyet. Tu pregunta-li, qui és Déu? Què et contestarà? Totes aquestes estàtues, totes aquestes imatges que hi ha per aquí. Tu què diries que et contestarà?
No us ho sabré contestar.
No, jo ho tinc molt clar, Maria.
És Maria. Que digueu això, però dic, eh?
Maria, claríssimament. Per què? A veure, perquè la figura predominant a l'altar és Maria. Tu vas allà i mires qui hi ha, Maria. Per què? Perquè era la deessa a la qual els pescadors de Sitges feien les seves ofrenes perquè l'obrissin les tempestes. És una reencarnació. A nivell de pietat popular, encara, o sigui, el cristianisme hi ha quatre déus. Que és monoteista és mentida. Hi ha el Déu Pare, el Déu Fill, l'Espírit Sant i Maria.
I Maria.
Llavors, d'aquests quatre déus, n'hi ha tres que estan reconeguts oficialment com a déus, que són els tres primers. Maria no està reconeguda, però a nivell de pietat popular, a nivell de la relació allò, que té la gent amb ells, només hi ha dos déus operatius, que són Maria i Jesús. O sigui, la gent quan resa, resa a Jesús o resa a Maria. A ningú resa a l'Espírit Sant. Evidentment, això és una imbecilitat. A ningú se li acut res a l'Espírit Sant. Jo no he conegut mai ningú. I el Déu Pare, molt poc. Per què? Perquè el Déu Pare és un senyor que no té cara. Qui és el Déu Pare? Quina cara fa el Déu Pare? Com te l'imagines, com el Déu de José Luis Martín, és un senyor amb barba. Bueno, però no l'han vist mai. Tu vas a una església.
Sí, en canvi, Maria i el Déu Fill, està clar
tu,
que...
Tu vas a una església, hi ha una estàtua del Déu Pare, hi ha una pintura. Qui l'ha vist, el teu pare? Com pots resar amb un senyor que no li has vist la cara mai? No has de resar als senyors que els hi veus la cara. Llavors, la gent aquí resa, resa a Maria i resa a Jesús. I llavors, és una cosa que és molt clara, que a nivell de pietat popular, per exemple, això és molt clar en tots els pobles de pescadors, com si dius.
La devoció mariana, està clar.
La devoció mariana, perquè això és una herència, això que encara ho pots enllaçar, encara amb el... perquè al cap i a la fi de què es tracta? És de la pervivència de la deessa mare. O sigui, els mariners, quan van surten a la mar, poden morir amb una tempesta, amb qualsevol cosa, una cosa molt arriscada. Llavors s'han de consagrar amb algun déu. En aquest cas s'han consagrat amb una deessa, que és Maria. Amb això d'aquí és una cosa molt curiosa, que els mariners fan el mateix que feia Ulisses a l'Odissea. Ulisses, hi havia el rei del mar, que era el déu del mar, que era dolent, era Posidó, era un déu mascle, que era el déu de les tempestes. Qui protegia contra el déu del mar? La deessa mare, Atenea. Ulisses sempre és Atenea la que va portant a l'Ulisses. Atenea, qui és Atenea? La nova encarnació d'Atenea és Maria. Llavors els mariners de Sitges, com Ulisses, agafaven i es consagraven a la deessa Maria, que era com la nova Atenea que els havia de protegir al mar. Si vas a les processons de Setmana Santa d'Andalusia, és absolutament evident qui és Déu. Maria, és que és més clar que la llum del sol. Vull dir, és que... Llavors, a nivell de pietat popular, Maria és deessa. El que passa és que a nivell, diguéssim, teològic i a nivell de doctrina oficial no ho és. Aquest és un gran contrast i és una gran paradoxa que hi ha.
Resulta, per tant, una visió més coherent de la història, plantejar-la a través de...
És una versió, una interpretació. Vull dir, jo no dic si és més coherent o més coherent, però és una manera de veure-ho. És una manera de veure que no, ja t'ho dic, que no me la invento jo, és una cosa que ja sabia Robert Graves, ha escrit molt sobre això, James Frazer, altres antropòlegs, és una cosa que s'ha parlat molt, que està molt vinculat amb el tema de de que la idea originària de la divinitat no era masculina com ara, sinó que era femenina. Llavors tot això aquí està tot lligat. Jo no ho he inventat jo, però bueno, jo és una cosa, el que sí que hi ha és que és una cosa que aquí és relativament poc conegut tot això. I per això d'aquí suposo que amb alguna persona que llegeix la novel·la és una cosa que li pot sobtar bastant. Però no és, no és res que m'hagi inventat jo, és una cosa que ja està establerta, que ja està dita, que hi ha molta gent que l'ha estudiat i que si te l'analitzes amb una mica de fredor ho veus molt clar. Vull dir, a veure, vull dir, la consideració, el que és la pietat popular, considera que Maria és una deessa, i qui digui el contrari està completament equivocat. Després poden vindre els teòlegs del Vaticà a dir el que vulguin, però la manera com ho sent la gent és que resen a Maria perquè consideren, diran, és que resen a Maria perquè és la intermediària, la missatgera, el que vulguis, però resen a Maria. Vull dir, això no hi ha cap dubte.
L'escriptor és escèptic també, com a protagonista?
Sí, sóc escèptic, però també m'interessa. És una gran contradicció.
No, segurament, precisament, molts hi haurem trobat aquesta forma tan clara d'explicar les coses en el final del llibre, perquè precisament ve d'un cert distanciament vers doctrines oficials o militàncies.
Sí, clar, tipus, home, no? hi ha un distanciament, però alhora hi ha un interès. Llavors, aquest interès el que implica és que, de fet, tampoc ets incrèdul del tot, perquè si no fossis incrèdul del tot tampoc t'interessaria.
I ho dic perquè moltes vegades no sé si venut seria la paraula correcta, però aquest escepticisme ha donat el desinterès, i segurament per això doncs, moltes persones hi acaben sense saber doncs, què pot ser una custòdia al final, no? I en canvi aquí resulta que ens trobem amb un escèptic interessat i que d'alguna
sí,
forma
però,
també li interessa
ja,
poder-ho explicar.
Però aquest escepticisme
no?
També acaba tinguent altres interessos. O sigui, a veure, som en una... Et poso el cas paradigmàtic de a veure... El suposat desinterès que hi ha al nostre societat laica per la religió és una cosa molt suposada. Perquè a l'hora de la veritat la gent no creu en Jesucrist ni creu en Déu ni res, però llavors se'n va a una botiga de Sitges Verd i llavors li venen no sé quina infusió i es pensa que amb això d'aquí es cura la hipertensió. Em sembla molt bé. Però al final, o sigui, les desitja aquest, i es pensa que llavors que fent ioga arribarà a una mena de que el seu chi i la seva energia fluirà per un chakra que no sé on s'ha vist. Tot això són supersticions. Són pures supersticions, no hi ha cap científic que es deixin les xacres. Tu has vist algun manual de xacres? Això és una superstició xina. Però sí, clar, com que és xina, queda molt bé. Diu, ah, que bé, mira, és una superstició, però és xina. Queda molt progre tenir la superstició xina. Llavors, el que hi ha és que aparentment som materialistes i som escèptics i no ens creiem res, però després ens colen gols per tot arreu. I llavors aquest interès o aquest desig de creure en alguna cosa.
Això s'ha de preguntar, tots necessitem creure en alguna cosa?
Sí,
sí.
La
que sigui, pot.
En general sí, perquè clar, és que les, a veure, te poso el cas d'aquest personatge tan impresentable que tenia a Barcelona, que és Joan Saura. Aquest senyor resulta que fa retirar les creus de tot arreu i després fa decorar els despatxos amb Feng Shui. Llavors, a mi em vol dir el Joan Saura que el Feng Shui és una cosa científica? Feng Shui és una superstició xina. O sigui, jo m'he de creure que perquè poses en un mirall en una habitació, el chi, l'energia aquesta que ningú l'ha vist mai, que és com la força de la guerra de les galàxies, se'n va pel mirall, i que llavors t'he posat un mirall al despatx d'un mosso d'esquadra, és que això d'aquí és absolutament demencial, és que això d'aquí és ridícul. Ara, com que és xino, oh, collonut, és xino, molt bé, no? A mi ja t'ho dic, em sembla ridícula. Llavors, per a mi, amb això d'aquí, què em demostra el Joan Saura? Demostra que ell pot dir que és tot el laic que vulgui, però és un laïcisme limitat. Quan es tracta de coses xines i de coses budistes, llavors ell és el més religiós de tots. I a mi el que mosqueja és que no ho reconegui, senyor Saura. Al final, tot el tema de l'ecologisme, en el fons, és religió. Hem de creure en la religió. Llavors, quina és la religió?
No, és una pregunta, potser marxem del llibre, però, esclar, no hi hauria el laïcisme absolut o la confessionalisme absolut, perquè tothom creuria
no,
en alguna
depèn,
cosa o l'altra i em faria...
Depèn, però, per exemple, tot el tema de l'ecologisme és, òbviament, és una cosa absolutament religiosa. O sigui, a més, és que l'esquema... O sigui, l'esquema del...
Comparable?
És absolutament, és el mateix que el cristianisme. O sigui, l'ecologisme què et diu? Diu, hi havia un moment al paradís terrenal. Hi havia un dia al paradís terrenal, que llavors resulta que tots els homes vivien en pau i en contacte amb la natura i que tot eren flors i violes. I llavors va haver un dia, hi havia un senyor dolent que se li va ocorrir començar a fer màquines i fer el capitalisme. Llavors es van començar, que és l'equivalent de la poma d'Adam. I llavors ens vam començar a carregar la natura, i llavors la natura tota comença a funcionar malament i ha sortit el mal per tot arreu, que tot és un desastre. Llavors què hem de fer? I en tenim aquest pecat original, ens hem d'autoflagelar, hem de fer sacrificis, hem de fer penitència, i llavors hem de deixar de consumir tot el que consumim. I llavors, quan ho deixem de fer, tornarem una altra vegada al paradís terrenal, al cel, a la terra, que serà, serem a Gaia, tots serem germans, tot serà ecològic, els seus seran nets, etc. Tot això és una bajanada impressionant. I això és la bajanada que hi ha al darrere la mentalitat de l'ecologisme. És religió. És religió. Vull dir, llavors, a mi, que la gent vulgui ser ecologista, em sembla molt bé, però que no em diguin que són, ecologistes i que són laics, perquè la seva mentalitat de fons és absolutament religiosa, és exactament paral·lela amb el cristianisme. La història del món que t'explica l'ecologisme és la mateixa història, dit amb altres paraules, que la de tot. És el mateix.
Malgrat tot això, esclar, el llibre explica una història, i com deia en Francesc Puig Pelat, això és una novel·la d'un investigador, que investiga uns diners que han quedat aquí pendents de deure.
Bé, l'arrencada és el protagonista és el fill, és un banquer d'Antioquia, que llavors li han deixat, han fet un crèdit de 3 milions de peces d'or a Jesús, amb l'aval del temple de Jerusalem. Llavors li...
Està clar que aquest és un inici per enxampar del lector directament.
Llavors, aquests 3 milions, Jesús el crucifiquen, i al mateix menys temps que el crucifiquen, els 3 milions desapareixen. I llavors, de fet, l'arrencada és que el protagonista, l'Antoni, arriba a Jerusalem per investigar què s'ha fet d'aquests 3 milions. Aquesta és l'arrencada.
Mm-hmm. I aquesta arrencada porta ja per ser el descobriment de, bueno, de tot aquest, diguem, de tots aquests enigmes, d'alguna forma, que hem anat. Estructurar una novel·la que va, com deia en Francesc Puig Pelat, i és que no seria el primer cas, que va a tants escenaris diferents i que combina tantes històries diferents i que per postes encara es permet allò, la llicència de dir, vinga, ara fico notes i la vida de Jesús explicada pel propi Jesús. Això és un trencaclosques difícil d'ensemblar?
A mi la veritat és que no em va resultar molt difícil. És una novel·la que és complicada. És a nivell estructural.
Això
és complexa.
Mm-hmm.
Perquè a més hi ha molts el que diuen els guionistes americans, el turning point, que és el moment del moment de la sorpresa, el moment en què sembla que la història va cap a un cantó i llavors de cop i volta resulta que no va acabar el cantó, sinó que va cap al cantó contrari. I llavors, quan el cantó contrari sembla que va cap al contrari, llavors va cap al contrari una altra vegada. No? Llavors, és una novel·la que té molts turning points, és una novel·la que té moltes sorpreses i que res del que sembla acaba sent veritat. No? I això d'aquí inclou ja l'epíleg. Sí, perquè hi ha l'epíleg, hi ha tot el que t'havies pensat que havia sigut la novel·la, tot queda destruït a l'epíleg, no? Llavors, des d'aquest punt de vista, és una novel·la que és complexa, és estructuralment complicada, però a mi no em va resultar difícil de fer-la, la veritat. I el que passa és que, bueno, jo també tinc una cosa que jo em preocupa molt per l'arquitectura de les meves novel·les, o sigui, per l'estructura. Jo abans de començar a escriure ho he de tindre tot molt clar, ho planifico tot molt, i tinc molt clar el tema dels turning points, és a dir, jo crec que, o sigui, el gran defecte que tenen moltes novel·les és que et veus veient el final des de la pàgina 10. A la pàgina 10 ja saps el que passarà a la 200, no? Això és molt desagradable, no? Llavors, és una cosa que intento evitar, o sigui, que realment que el lector no es pugui imaginar com acabarà, no? Des d'aquest punt de vista. Hi ha feina, però ja t'ho dic, vull dir, això és una cosa que a mi em preocupa i que suposo que va ser d'haver escrit moltes novel·les i ja tinc aquest mecanisme molt interioritzat, de que jo no em puc permetre el luxe de que el lector em vegui vindre. No me'l permeto, no ho vull, vull dir...
D'acord, és a dir, bàsicament en aquest cas sí que podem dir la novel·la ja està pensada des d'aquesta arquitectura inicial i després el fet d'escriure-la, o el fet estricte d'escriure-la, no és pas la principal complicació de tot plegat.
No, bueno, hi ha tota la seva feina, hi ha una feina d'arquitectura prèvia, hi ha una feina de planificació...
Tenim aquella sensació de que si l'arquitectura està garantida, la redacció sortirà.
No, bueno, perquè també si no és com facis la redacció, la novel·la fracassa, vull dir, a veure, vull dir, és que és molt relatiu, vull dir, l'arquitectura, tu pots tenir una arquitectura que funcione, tu pots tindre una carcassa que funcioni perfectament, i si tu l'omples amb totxos, l'omples amb trossos de paper, amb cartrons, una porqueria, no? Tot és important. Ara, evidentment, l'arquitectura és una part important, i jo diria que l'arquitectura és una cosa que és difícil fer una arquitectura, una carcassa que funcioni, i un dels problemes que hi ha moltes vegades que tenen moltes novel·les és que la carcassa, l'arquitectura, no està treballada. està fet així, pengin penjant, a veure què passa.
I per tant, en algun moment la novel·la penja, o s'enfonsa, per dir-ho així.
Penja, s'enfonsa, la veus venir a 10 quilòmetres, etcètera.
És que aquest segurament era un debat que des que va començar la carrera literària de Francesc Puig Pelat ho parlàvem, no? De l'home que no deixa mai que la novel·la s'enfonsi, i no sabíem si en això tenia també molta relació amb la professió periodística i amb aquestes ganes de no deixar mai el lector sol, sinó d'agafar-lo sempre i acompanyar-lo en una narració que no perdi mai el ritme i que no perdi mai l'interès.
Depèn molt de la mentalitat. No sé si té a veure amb el periodisme, però és la mentalitat. O sigui, jo al final acabo escrivint el que a mi m'agradaria llegir. I llavors hi ha moltes coses que les llegeixo i tinc molt clar que no m'agraden. I llavors, quan jo escric, doncs intento no cometre els errors dels tios, i això hi penso, vaya rotllo. I el que també tinc bastant és això, de que jo amb el temps cada vegada sóc més exigent amb les arquitectures, no? Diguéssim, amb les carcasses, i amb que realment em trobo amb una història que em sorprengui, vull dir, perquè em fotin una llauna sobre l'amor, una llauna sobre no sé què, una llauna sobre la història, a mi, la veritat, me la sube.
Hem vist així, cada cop deu ser més difícil sorprendre o no?
No ho sé.
Jo... Que no sé, molts autors diran, esclar, entro a les llibreries i veiem bé.
Bueno, hi ha moltes coses. Home,
un ventall tan immens de propostes.
És difícil, no ho sé si és difícil sorprendre. Home, jo trobo poques coses que em sorprenguin, no? Però vaja, el problema també és si els autors s'ho plantegen. O sigui, si l'autor es planteja sorprendre o si l'autor es planteja fer un exercici de narcisisme. Que això són dues coses completament diferents. Llavors,
entre un i l'altre deu haver alguna cosa per això, no? Hi ha moltes coses, no?
Hi ha 40.000 coses diferents. Que per entendre's, simplificant molt, si l'autor es dedica a fer un exercici de narcisisme, doncs, bueno, doncs després els resultats són els que són.
Aquest esperit crític de Francesc Puig Pelat ha canviat amb els anys o no?
No ho sé què dir, vull dir, no me'n recordo de com era fa 10 anys. No? Bé, jo sempre he tingut els meus criteris, però les coses, però aquests criteris poden agradar més o menys, poden interessar, poden no interessar, però clar. I jo vaig dir una base, de que això d'aquí és una novel·la que és de les llibreries, qui vol se la compra i qui si no vol no se la compra.
Així de simple.
És que el món és molt senzill. El món, al final, es produeix amb això. O et compren, o et paguen,
o t'agrada, o no t'agrada, que m'obliqui, no m'obliga.
I llavors jo sóc una peça més amb aquest engranatge. Llavors jo poso les meves... Jo escric les meves coses. Si trobo algun autor, un editor que me les publiqui. Si no, no me les publicaria. I si trobo algun lector que em compre, si no, no em compre. No podem fer res més, és el que hi ha.
Tan simple com això.
És tan simple, és així de simple. Jo el que no faré serà fer com els autors narcisistes, que dir, oh, que desgraciat que sóc, resulta que publico una novel·la i no la compra ningú. Escolta, si no la compra, doncs posa-t'hi fulles.
Perdó, i recordem converses de fa anys enrere, i continua sent, esclar, tan simple o no tan simple, trobar un editor que cregui.
Sí, alguna... jo, home, trobar un editor amb aquestes alçades, segons ja amb l'altre que tinc publicat,
clar,
és molt
no?
fàcil. Jo no tinc cap problema per trobar editor, afortunadament. Fa 10 anys podia dir,
però, és evident, no?
Ara no sé, potser arribar a un punt que els editors em cansaran de mi, els portem una novel·la i dirà, què és aquesta porqueria? Bé, estic cap a casa. Ja. Això no ho pots descartar.
Ho dic per si en aquest cas el propi diu, bé, l'editor està creient en mi com a escriptor, està creient en que veritablement això que faig dona diners i donarà vendes, està creient en una mica de cada cosa, o tampoc s'ho planteja l'escriptor això?
Home, l'editor s'ha de pensar que això d'aquí donarà diners, perquè si no, no ho publicaria. Vull dir, jo que sabia que les editorials no són ONGs, vull dir, llavors vull dir, els editors han de pensar que guanyaran diners. Si no pensessin això, no ho publicaria. Jo fos editor, si em posa una novel·la que penso que no em vendré cap, jo la publicaria.
L'escriptor ho pensa o no?
El què?
En si farà diners o no?
Sí, ho penses també.
Ho penses també. Va.
Ho penses, i d'entrada el que vols que et donin diners, perquè si no també, a veure, no per res, a veure, no ho fas, vull dir, a més quan arriba un determinat...
No estem segurs, un fal que suposo que
no m'agrada de fer. No tens per què estar segur, perquè vull dir, hi ha molta gent que pot escriure per pasta, vull dir, això d'aquí és que això, hi ha moltes tipologies, no? Depèn, vull dir, a veure, jo... a mi m'interessa guanyar diners, doncs, bueno, per això, perquè tinc tres fills, perquè tinc, perquè no sóc milionari, no? Llavors tampoc m'interessa forrar, perquè bueno, a veure, si em forro bé, però vull dir, ja sé que no em forraré amb això. Jo crec que hi ha un motiu inicial, vull dir, que és per ficar a fer això, que al cap i a la fi és una feina que és molt mal pagada, si te la vas a mirar. Si jo m'hagués de dedicar totes les hores que he dedicat a escriure-les, hagués dedicat passant fregant pisos, probablement hauria guanyat més quartos que no passant la literatura. Però llavors el que hi ha és que com tu diria, que el que t'interessa al final és el repte. És dir, dius, va, llavors soc capaç de fer això, sí. Ho fas, ja està. Vull dir, llavors, doncs, si ho fas, no t'agrada. Evidentment, si això d'aquí ho hagués de fer de franc, no ho faries, això està clar. Però diguéssim que la punció inicial, almenys en el meu cas, és aquesta, és a dir, a veure, si sóc capaç de fer... I per això també les novel·les que faig són totes molt diferents. Canvio de tema, canvio de to, canvio d'enfoc. Per què? Perquè penso, doncs, a veure si sóc capaç de fer això. Perquè jo, per entendre, sóc una persona que... Hi ha molts autors que estan tota la vida escrivint la mateixa novel·la. I jo, això d'aquí és una cosa que no... Quan he escrit una novel·la, l'he escrit, no m'esbatré quatre novel·les més explicant sempre el mateix, no? Perquè arriba un punt que no... Jo mateix perdria l'interès, no?
Es fidelitzen els lectors, encara que comprengui un camí que algunes vegades pugui semblar, doncs mira, amb novel·les molt heterogènies o molt diferents de plantejament, els lectors responen, saben...
No ho sé, això, a veure, jo no sóc un autor que vengui gaire, vull dir, com un autor, tinc una mena de classe mitjana, vull dir, jo puc vendre 5, 6.000 exemplars d'una novel·la que està bé, però que tampoc és per tirar coets ni molt menys, no? Llavors, si estan fidelitzats o no ho sé.
Tot i que no sabem tal com està el panorama, home, 6.000 exemplars, Déu-n'hi-do, no?
Està bé, ja no és allò de vendre 10.000, com el... però tampoc és vendre 20.000, ni 30.000, ni 40.000, vull dir que jo no, és clar, tu em demanes pels lectors, és que clar, és que jo els meus lectors no sé qui són,
per si
d'alguna
forma
no sé qui se la comprarà ni per què se la comprarà,
però per si d'alguna forma
ni
tot
si
aquest...
se la compren o no se la compren, per què la compraran, si els hi agradarà, clar, és que és una cosa que...
Però esclar, unes deuen anar trobant lectors al llarg de la seva vida literària, no?
Sí, clar, però els lectors que t'has trobat són els lectors que els hi ha agradat, són els quatre que t'hi ha agradat. I llavors això no és una forma... O sigui, si jo agafo, per entendre...
No, és bo, perquè fins i tot és escèptic amb això.
Si jo agafo i em trobo amb un paio que ha llegit una novel·la meva i que li ha semblat una llauna i no ha passat de la pàgina 20, aquest paio no em ho dirà a mi. Escolta, m'has llegit la teva novel·la i m'ha semblat una llauna insuportable i no he passat de la pàgina 20. Ja ho sabem, que això no ens ho dirà. Llavors, clar, o sigui, si tu només t'has de guiar, això és una cosa que forma part ja... d'això, de diguéssim, de la bombolla on acostumen a viure molts autors, o per exemple és la bombolla on viuen els polítics, per què són uns impresentables i per què viuen com viuen? Doncs, bueno, perquè com que resulta que tothom només els hi diu el que volen sentir, excepte els de l'oposició, però com que els de l'oposició sempre el critiquen, facin el que facin, llavors què passa? El polític es construeix una bombolla, resulta que els que em diuen que ho faig bé tenen raó, i els que em diuen que fan malament són els dolents, perquè són els de l'oposició. Per tant, jo tot ho faig.
No deixa de ser grip, però... No deixa de ser grip, però hem de suposar que l'autor li digui algú que no coneix de res, que digui, escolti, m'ha agradat.
Sí, clar, és una cosa...
Deixant davant d'això,
És una cosa que és molt agraïda, i a mi m'agrada que m'ho diguin, perquè jo...
Sí, però no hi doneu més importància.
Jo no parlis en plural, jo no hi dono, vull dir, bueno, a mi m'agrada, però de la mateixa manera que em trobo gent que em diuen que els hi ha agradat, sé perfectament que si hi hagués algú que se l'hagués dit i no li hagués agradat, no m'ho diria. O tu li has dit mai a un autor, diu, escolta, has portat alguna vegada algun autor aquí a entrevistar i li has dit, has entrat aquí i dic, escolta, m'he llegit la teva novel·la, m'he llegit la pàgina 20 i m'ha semblat una tabarra insufrible i no he continuat.
En qualsevol cas no ho podria dir, perquè això és un mitjà públic i jo no estic aquí per dir opinions particulars. No, ja en veia. Us entenc, us entenc.
Abans d'entrar. Però no li diràs, no? Llavors, clar, que has de pensar, bueno, la gent mira, no s'ho mira, et fa preguntes.
Ens queden només 3 minuts. En algun moment heu pensat en el llibre electrònic? En com pot evolucionar la manera d'explicar històries i que els puguin rebre els lectors en el futur?
Només que el llibre electrònic és una cosa que és de suport, del contingut no hi ha cap modificació. Llavors, jo sé que és una cosa que s'està, fa poc vaig veure el Fèlix Riera, de 62, que estava explicant algunes coses, que s'estan començant a fer ja als Estats Units i tal... i que sembla que era una cosa bastant interessant, que veurem, però vaja, són coses que són verdes, encara estan verdes, però que, i que sí, com sigui, veure, per a l'escriptor no tenen cap significat, o sigui, veure, estem escrivint ara igual, quan resulta que els rapsodes que algun senyor va barrejar com Homer, estaven por ahí recitant versos per Ítaca, no?
Allò que agradi agradarà en qualsevol suport i allò que no agradi no agradarà en qualsevol suport.
Penso que és que això d'aquí el que passa és que estem, tenim una mena de miratge tecnològic que fa pensar de que això, de que les tecnologies arreglaran les coses. Si la gent, una cosa, una novel·la dolenta és una novel·la dolenta amb qualsevol suport. És abominable. És igual, no té res a veure. Una novel·la bona és bona amb qualsevol suport. No té...
Ho dic per si hi ha una pressa especial a l'objecte llibre.
I és.
I és.
I és. Això està clar, però això aquí no vol dir que no pugui canviar. Jo encara me'n recordo de la gent que deia fa 15 anys que el disc de vinil no podia desaparèixer, perquè l'estètica, les portades grans, les lletres, que això no ho podia canviar mai, la merdeta del compacte amb la funda aquella. I què ha passat?
Que la merdeta del compacte també és la merdeta.
No sóc la merdeta del compacte, s'ha menjat el disc, sinó que ara ni tan sols la merdeta del compacte, sinó que tothom s'ho baixa d'internet. I llavors resulta que tu te'n vas a qualsevol casa i allà on està tot ple de compacts, diguéssim, amb portades fetes amb impressora i retallades amb estisores. I la gent ho escolta igual, o sigui que tot això... I el llibre, potser ara, pot semblar que és la gran cosa, però potser d'aquí 20 anys resulta que ja ni mos en recordem, pensem, uf, quina tabarra, aquella època que estàvem allí amb els fulls de paper i mirant, quin rotllo, no? No ho sé, són coses que poden passar. Jo intento no ser dogmàtic, vull dir, el que vingui amb el futur, vingui, ja veurem el que serà, no?
La segona mort de Jesús de Natzaret, la portada diu La història de Jesús que mai no t'han explicat, de Francesc Puigpelat. Francesc Puigpelat, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Sort en el futur. Les 11 en 5 minuts tornem i tornarem amb més llibres. Rosana Lluch, les novetats literàries i aquells llibres que em vulgui recomanar a la llibretera de cada dimecres de cada 15 dies. I acabarem amb el temps de català amb Laura Verdejo. Fins ara.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.